Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts a l'Hotel Suís, tercera edició d'aquest Hotel Suís de confinament. Hem hagut de reinventar-nos, com sabeu, per poder emetre des de casa en aquest confinament i continuar informant del que es pot. Sempre diem que en aquesta crisi, en aquesta pandèmia, l'esport s'ha aturat. No és del tot cert, com a mínim hi ha esportistes que no s'han quedat a casa, que no s'han aturat, sinó que continuen amb la seva activitat, entre altres coses perquè es dediquen directament al món de la sanitat. I avui va dedicat a ells, just ara que passen 6 minuts de les 8 d'aquest aplaudiment sanitari. Avui dedicarem aquests, sobretot, primers minuts del programa a tota aquesta gent que des del món de l'esport els coneixem, però que també tenen aquesta vessant professional estretament vinculada al món sanitari. Parlo, per exemple, de gent com el Kevin del Corral, jugador de futbol del Sabadell Nord, com la Gina Herchowski, jugadora de waterpolo en el seu dia sabadellenca i que també es dedica al món sanitari, de la Olga Domènech. De sobres és coneguda la seva història de guanyar 5 Copes d'Europa com a capitana del conjunt de waterpolo femení de l'Estalpul Natació Sabadell, a donar un cop de mà també com a infermera en aquesta crisi. I en el món de l'handbol també tenim gent que està dedicant-se des de primera línia, com deia l'Oar Gràcia, per exemple, la Carla Cedran de l'Oar femení, del filial concretament del conjunt verd i blanc, que es troba al Taulí, l'Enric Parera, del filial masculí de l'Oar Gràcia a la Mútua de Terrassa, o amb qui saludarem, el capità de l'Oar Gràcia Sabadell, i a més és infermer del Servei d'Urgències de l'Hospital de Sant Pau. De moment no falla la primera connexió.
Encara que m'escolto jo,
una mica repetit,
però vaja, no passa res.
Quim Baillo, què tal,
com estàs?
Hola, bona tarda. Què tal?
Aquesta vessant sanitària sí que no la teníem controlada.
Bueno, ja estava una miqueta més amagada. Sí, de veure'ns cada cap de setmana a les pistes, ara això quedava una mica més amagat.
Vam veure el vídeo de l'Oar Gràcia.
Tu portes des del primer dia pràcticament a primera línia, com deia.
Després parlarem del parèntesi obligat que vas haver de fer.
Però quin ha estat el panorama
a l'hospital, en aquest cas, al Sant Pau, durant aquest mes i mig?
Doncs, aviam, sí que al principi va ser molt xocant. Jo me'n recordo que, evidentment, senties pels mitjans, no?, que parlaven d'un cert virus molt contagiós, a nivell que poc conegut, que a nivell de la Xina, que s'anava expandint i que començava a ser com una cosa molt nova, no?, que realment que anaves notant que anava a arribar. Fins que va arribar a cert punt, ara farà cosa això, un mes i mig, on es fa una reunió informativa enmig del Servei d'Urgències, que ens va xocar molt, no?, que metges, els adjunts, que són una miqueta la figura referent que tenim allà com a medicina, que ens van reunir i ens van dir: això està arribant, això és seriós, i a partir d'aquí haurem de canviar una miqueta els protocols que tenim i començar a veure que això, que la cosa es posa sèria, no? I bé, tot va començar una miqueta així.
I clar, m'imagino que el procés és duríssim per setmanes, però sembla que com a mínim una mica millor.
No sé si es nota això,
si menys hores
si menys
de feina,
hores de feina, si més recursos,
menys pacients...
Sí, es nota molt. La veritat és que des de l'inici, que va començar a ser un autèntic caos, sense estandardització de protocols, no sabien quines proves fer. Després poder hi havia menys afluència de gent als hospitals, però tampoc sabíem de quina manera actuar, no? És a dir, ara aquest pacient, per els dies de clínica que porta o que té, mostra aquesta simptomatologia, se li ha de fer aquesta prova. Vam començar amb els aspirats, després amb les serologies. I totes aquestes coses que es van sentint per la tele, també, totes aquestes incongruències també les tenim a l'hospital. I bueno, sí que és cert que amb el pas del temps i en aquesta última setmaneta, últimes dues setmanes, l'afluència de gent ha baixat i estem molt més desaturats.
Clar, durant la pandèmia,
s'ha notat que la gent no ha tingut la mateixa feina, o estan teletreballant, o per contra hi ha hagut molta gent, sobretot sanitaris, que heu tingut un boom, no?, vosaltres clarament heu estat d'alguna manera molt diferent, tots gairebé interminables amb les condicions que teníeu.
Sí, jo com que treballo de nit al nostre hospital, concretament a Sant Pau, el torn de nit no s'ha vist massa afectat, és més, han augmentat el personal, per exemple, a mi se m'acabava el contracte personalment a finals de març i me van ampliar 2 mesos més, d'abril-maig, és a dir, que des de l'hospital, per exemple, han reaccionat d'una manera molt positiva, trobo jo. També, d'altra banda, xoca, és això que comentaves, que xoca molt que molta gent, malauradament, inclòs els meus pares, les feines, estan veient molt... s'aguanten amb pinces i per part nostra s'està donant recursos i que anem a superàvit de feina, no? Que per altra banda també s'agraeix perquè t'assegura una activitat laboral i professional activa, clar.
Però al final
cadascú viu
mirant també la seva butxaca, evidentment,
que primer de tot és el tema sanitari,
però també, evidentment, les economies marquen molt les famílies.
Tu vas passar el coronavirus.
Expliques la situació,
l'experiència.
Jo vaig passar el coronavirus, sí, això que et comentava, no? L'inici, després d'aquella setmana que a tothom li va xocar moltíssim el fet de dir, ostres, està el coronavirus, tot el que es parla el tenim a l'hospital. I després de la primera setmana de feina, que va ser molt dura, jo un dia em llevo un febre i dic, ostres, aviam, i vaig trucar a Salut Laboral, al departament del meu hospital, i vaig dir, mira, jo estic amb febre, em trobo bé, jo podria anar treballant sense cap problema, per fer de molt, i vas a treballar, com altres vegades et pot passar, no? Tens un refredat o una grip. Però em diuen, home, vine, fes-te la prova, i l'endemà em van trucar i em van dir, mira, escolta, que és positiva, la PCR és positiva, i clar, has de començar a estar confinat. I aviam, el meu coronavirus va ser, per sort, molt, molt, molt... va ser quasi asimptomàtic. Vaig estar 3-4 dies amb una miqueta de malestar, una miqueta de febre, però bé, com qualsevol altre refredat. I després aquests símptomes típics, no? Que vas perdent el gust, vas perdent l'olfacte, i es trobava una miqueta amb això, que sí, que vas veient que la gent li va passant, i jo vaig passar, doncs, de la primera tongada.
I clar, quarantena a
La
casa,
quarantena a casa,
sense poder
sense
sortir,
poder
sense
sortir, sense
relacionar-te,
relacionar-te,
etc.
etc.
I fins que fas
I
net.
fins que fas net.
Sí, jo vivia a Barcelona, i vaig fer, la primera setmana vaig venir a casa dels pares, que per sort a casa vam poder seguir un aïllament correcte, vaig poder ficar en una habitació, i vaig estar una setmaneta allà, i la següent setmana vaig passar al pis de Barcelona, que per circumstàncies estava sol.
Quanta gent pot
Quanta
haver
gent pot
passat
haver passat
el coronavirus i
el
no ho sap?
coronavirus
Perquè,
no ho
clar, en el
sap?
teu cas
Clar, en el teu
et
cas
dediques al món
et dediques al
sanitari,
món
ets
sanitari,
infermer
ets infermer
de l'Hospital de Sant Pau,
de l'Hospital de Sant
i
Pau,
per tant,
i per
gairebé va
tant
ser el
gairebé va
primer,
ser
no?
el
Dir, anem
primer,
a fer
no?
les
Dir, anem a fer
proves
les
per si de
proves
cas.
per si de
Però
cas.
quanta
Però
gent
quanta
ho ha
gent
passat i no ho
ho ha
sap?
passat i no ho sap?
Segurament moltíssima. És a dir, s'ha demostrat que aquest virus, per sort també, gran part de la població que l'ha patit ha sigut asimptomàtica o que pot haver cursat amb simptomatologia que molt semblant a un refredat comú o una grip. Per exemple, a casa meva, doncs, hi ha hagut la meva família, la meva germana, la meva mare. Ells em deien, ostres, no sento el gust, no oloro menjar, no... Hi ha diferència, no? Quan menjo noto un gust diferent i això és una clara simptomatologia del coronavirus, ha quedat demostrat, no? No cal que cursi amb la dispnea, la sensació d'ofec, d'opressió al pit i tot això. És a dir, que jo crec que està creant... Bueno, que aquest virus ha cursat amb moltíssima gent de forma simptomàtica.
Això és positiu
és
pel fet
positiu
d'haver
pel
generat
fet d'haver generat
anticossos?
anticossos?
Bueno, és un altre tema en controvèrsia
Qui sap,
també,
no?
perquè
Qui sap, no?
s'està debatint sobre la immunitat. Realment, generar-se anticossos es genera cada cop que es passa una malaltia i es venç. Per tant, sí que s'està generant anticossos per aquesta malaltia. Ja veurem, està en controvèrsia el fet de si es crea immunitat o no al coronavirus. Es parla de que hi ha diferents cepes sobre aquest virus i està una miqueta en controvèrsia en aquesta part, no? Però sí, en qualsevol cas és positiu.
I com a
I com a professional
del sector,
del sector,
com veus imatges
com
com
veus
les
imatges
d'ahir
com les
que
d'ahir
s'obria
que
la
s'hauria
veda perquè
la vena
els nens,
perquè
la
els nens,
canalla
perquè la
pugui
canalla
sortir,
pugui sortir,
aquestes imatges que tots
aquestes
hem
imatges
vist,
que
no?
tots
De
hem vist,
platges
no? De
plenes,
platges
de
plenes,
passejos
de
plens.
passejos plens.
Aviam, estava clar que els nens havien de començar a sortir, això al final és salut també. Vull dir, és molt complicat es poder explicar-li a un nen i fer-li entendre la situació que és. A mi, per exemple, si hagués sigut petit i hagués passat tot
Amb la
això,
pilota en
amb la
bolsos,
pilota
no,
en
que res.
bolsos, no, que res.
No crec que ho hagués, exacte, no crec que ho hagués entès en la seva circumstància. Tot i així, em sembla una situació realment xocant. Em venen moltes idees al cap, però sobretot és que tenim molt poca responsabilitat com a ciutadans. Estem exigint moltíssim, estem exigint unes condicions bones pel personal sanitari, estem exigint els famosos EPIs, no? Però ja no només els personals sanitaris, sinó tota aquella persona que surt al carrer a aplaudir a les 8, no? Per exemple. I després realment et trobes amb una frustració molt gran perquè són molt poc conseqüents amb el que està passant.
He començat per la part del coronavirus, per la part sanitària, l'escalambola ha quedat en un quart, cinquè, pla, no?
Totalment, totalment, i més, per exemple, personalment, a nivell, ja des d'abans que es suspenguessin les competicions, jo ja estàvem a tope a l'hospital. És a dir, que des d'un primer moment, bueno, va quedant una mica de segon pla. Però sí, es troba molt a faltar. Realment.
Ho dic perquè just la federació acaba de pronunciar-se. La temporada 19-20 s'ha acabat.
S'ha acabat. No hi haurà més partits.
Per tant, ara acaba la temporada. Com digeriu la notícia?
Estrany, no? Perquè feina mitges.
Molt estrany. I més quan estava sent un any realment bo, no? Sí que és cert que, bueno, fa una miqueta menys de ràbia perquè, degut com anaven els últims partits, sí que s'allunyava una miqueta aquella fita utòpica de quedar entre el primer i segon. Però clar, es fa molt estrany després d'un any tan bo com estàvem fent, la veritat.
Com a mínim heu millorat, diria, de memòria, un lloc, no?, la temporada anterior.
De moment sí, estàvem allà i lluitant per la tercera posició, que també ens feia moltíssima il·lusió, que hagués sigut un resultat també històric, tant com pel club com per nosaltres.
Com veus la decisió? El fet que no hi hagi més handbol, perquè s'està debatent molt sobretot en el món del futbol, que hi ha més interessos, etcètera, però el futbol sembla que s'hagi de jugar sí o sí, la resta de l'handbol,
un dels primers,
no juga més.
Des de la vessant sanitària em sembla espectacular. Vull dir, des de la vessant sanitària és el que s'ha de fer i ser conseqüents amb la situació que hi ha. Per altra banda, des de la vessant de l'embòli com a jugador i fanàtic i malalt, la veritat és que sap molt greu. Sap molt greu perquè t'agradaria acabar, t'agradaria cada temporada, t'agradaria, no sé, t'agradaria continuar amb aquesta feina que portes fent des de principis d'agost, no? Però bueno, és el que diem. I aquí tothom està patint molt, tothom està posant el seu granet de sorra i nosaltres, els esportistes, sobretot quan no hi ha tant conflicte d'interessos, econòmics, això, hem de posar el nostre. I toca fer això.
Quan arribi el desconfinament, que de fet, són passes que s'han d'anar fent gradualment,
veiem el tema a la canalla,
crec que és diumenge, el tema de sortir a fer un passeig, etcètera. Ens haurem d'acostumar quan torni l'embol també la competició a pavellons buits durant una temporadeta?
Depèn de la corba, és a dir, realment un desconfinament adequat no hauria d'estar marcat per certes dates, sinó que hauria d'estar marcat en l'evolució de la pandèmia, l'evolució de contagis, l'evolució de morts i l'evolució d'ingressos hospitalaris, saturació de l'àmbit sanitari. Per tant, si toca, en el moment que toqui desconfinar el món de l'esport i el món de la... Bueno, i poder avaluar si cal jugar a porta tancada, jugar a porta oberta, totes aquestes coses, veuríem si serien necessaris aquestes mesures, no?
Per cert, si es dona per acabar de la lliga, un grau per sota, el primer era el Creu Alta Sabadell en vols. Preveieu derbi la primera nacional.
També ho he vist, home, nosaltres estem encantats de poder, vull dir, de poder tenir els màxims equips locals a la competició estatal, com és Primera Nacional. Si al final s'acaba formalitzant el fet que la primera estatal és completada pel Creu Alta, estaríem encantats, tenim molt bona relació. I mira, un derbi local, un derbi ballesà, i seria genial.
Ens freguem les mans aquí a Ràdio Sabadell. Per anar acabant, molta gent de l'esport vinculada també al tema sanitari,
com deia Loar en el seu tuit,
a primera línia,
a peu del canó.
Això és pel tema de l'esperit de sacrifici que teniu els esportistes.
Bueno, no, jo crec que, clar, la situació al final, l'ofici de la gent que poder no estar invisible, com per exemple podríem estar parlant tu i jo, o que em truques algun després d'un partit, i això, clar, a vegades no anem a l'embol, a l'esport i el fet de la trucada, però clar, al final van sortint cosetes, doncs escolta'm, doncs mira, jo soc sanitari, o jo soc auxiliar d'infermeria, jo soc metge, i arrel d'això hem descobert moltíssima gent vinculada al món de la mort, això que deies, que s'hi dedica realment.
Per cert, sí, has treballat aquesta última nit?
Sí.
Hi ha hagut converses
del que dèiem abans de
la quantitat de gent que s'ha saltat la normativa i si fins i tot
preveieu algun cert rebrot, etcètera. Això es parla o no?
Es parla molt. Clar, perquè preocupa. Preocupa. Ara estem ben coberts i les urgències, ja que comentava, no anem saturats com havíem anat, però clar, espanta molt el fet de dir, escolta'm, ara les fotos d'ahir on tothom, gent gran, sense nens, no? Passejant-se ells mateixos, sense respectar mesures de seguretat, el virus, ens estem relaxant una miqueta en quant al desconfinament, però hem de pensar que no hem de tenir por a un rebrot, és que el virus encara hi és. És a dir, el que ens ha de preocupar no és que ara estiguem bé i la setmana que ve o d'aquí dues setmanes puguem estar malament. És que el virus encara hi és. I preocupa una miqueta, i el que ens preocupa sobretot més que rebrots, alguna cosa, és el que et comentava, el desconfinament hauria d'estar marcat per les corbes de contagis, de morts, ingressos hospitalaris, i per exemple, si nosaltres volem començar a sortir a fer esport el 2 de maig, aquest desconfinament haurà estat, el període que estem deixant és d'una setmana. Ha quedat demostrat que el virus, el període d'incubació són 5-7 dies fins a l'episodi de nous símptomes. Per tant, no podrem avaluar si el desconfinament progressiu està sent útil o no.
Doncs Quim Baillo, capità de l'Hort Gràcia
i infermer d'urgències de l'Hospital de Sant Pau.
La veritat és que m'ha encantat aquesta conversa.
Llegia per aquí
la Isa Baillo, entenc que és família.
Que ens envia un petó al David Roca, que diu m'encanta que toma.
Molts elogis
i merescuts.
Quim, força i tant de bo que
la feina pel que respecta al coronavirus
vagi a la baixa.
Igualment, moltíssimes gràcies per tot.
Una abraçada.
Adéu.
Baillo, que hem començat el programa d'avui. Era conscient que s'escoltava duplicat el meu àudio, però crec que valia la pena poder escoltar el capità de l'Hort Gràcia Sabadell amb aquesta conversa que la veritat és que serveix, espero, perquè la consciència de més d'un li doni un parell de voltes respecte a les imatges que vèiem ahir i que tenen a veure amb el sentit comú al capdavall i que també hi ha casos i casos, i segurament siguin les excepcions les imatges que vam veure i tant de bo que sigui així. Canvio de rostre. Sergi Parc, com estàs?
Una mica més lleig que el Quim, bona tarda, Adri.
I una mica menys enfeinat, no, també?
Bueno, suposo que sí.
El Quim Baillo, capità de l'Hort Gràcia, jo crec que un exemple, no l'has pogut escoltar una estona, Sergi, la veritat és que podíem estar amb ell, si no fos perquè s'escoltava una mica estrany la meva veu duplicada, però donava gust, no? L'enteresa explicava una miqueta un dubte que molta gent tindrà, que és, he tingut algun símptoma, no sé si l'he passat, si no l'he passat, etc, però una conversa molt profitosa, no?, per saber quin pas hi dona des de dins.
Sí, i a més per tantes vessants, no? Per haver estat víctima del coronavirus, per ser un treballador directe del qual cada dia crec que tots, pràcticament tots, estem aplaudint sortint als balcons. I a més és una persona acostumada a assumir responsabilitats, no? Tant fora de la pista com ho hem escoltat, com dins de la pista, perquè de fet, per exemple, Adri, a les últimes jornades, si us recordes, alguns gols sobre la botzina de l'Hort Gràcia en unes setmanes, potser no tan bones de l'equip, com recordava el mateix Quim Baillo, van ser gols d'ell, això, in extremis, gairebé sobre la botxina. Per tant, com dic, una persona acostumada a agafar les regnes, una mica.
Sí, igual es llença l'última pilota d'un partit, que al peu del canó també, amb les camilles i amb el que faci falta. Ja més d'un graciós, per aquí ja t'ho dic ara, cors als ulls del Sergi Garcés, el parc més groc que mai, diu el Pau Duran, el company d'informatius, és el que té fer l'Hotel Suís de confinament, que podem anar llegint una miqueta els comentaris sobre la marxa. També el Sergi Giral, una abraçada també per la gent del motor i pel Sergi, que ens estava veient ara mateix. Amb el Sergi Parc parlàvem avui d'handbol, precisament, perquè és un dels esports, Sergi, que tantes voltes com li hem donat i li haurem de donar encara amb què passa amb el futbol. Si puja a la Lliga Nacional Juvenil del Centre d'Esports, si el Sabadell primer equip juga o no juga la promoció d'ascens i tants altres casos que tenim de futbol i tantes altres lligues d'altres esports que estan pendents de resolució, la Federació Espanyola d'Handbol sí que s'ha mullat i, per tant, clar, jo no sé si dir-ho de totes al 100% o no, però el Creu Alta Sabadell Handbol hauria pujat com a mínim en condicional.
És el que deduïm i és el que també creuen en el mateix vestidor creuoltenc, sense estar 100% segurs, evidentment, fins que no hi hagi una confirmació oficial. Com deies, Adri, les competicions tant a nivell estatal com de nivell català s'han suspès, ja no reprendrà la temporada, que és, sembla ser que és el camí que estan prenent ja pràcticament totes les federacions, amb l'excepció potser del futbol, que ja veurem què passa, com bé deies. I com deies, el Creu Alta Sabadell Handbol al final era el líder de Lliga Catalana en el moment de l'aturada, i a més, el comunicat a més el passat cap de setmana per la Federació Espanyola, avui s'ha afegit un segon comunicat amb el qual crec que ningú tenia dubtes, però per acabar-ho de rematar, ja han assegurat que no se celebraran les fases d'ascens a Primera Nacional, que és el camí per al qual hauria d'haver passat l'equip de Sergi Ciprés si hagués volgut ascendir de categoria. Per tant, encara més fàcil, és a dir, no reprendrà la competició, tampoc se celebraran uns play-off express com si podria passar potser a la segona B de futbol, i tot fa indicar que el Creu Alta Sabadell Handbol doncs compartirà categoria la temporada que ve amb l'Oar Gràcia. Simplement, Adri, un petit asterisc: el Creu Alta Sabadell Handbol és el líder de Lliga Catalana amb 2 punts d'avantatge sobre el Terrassa. Tots dos tenien un partit més.
Sembla que queda aquí en el partit impossible, allò, el penalti más largo del mundo. Doncs el partit més llarg del món d'handbol és aquest derbi Sabadell-Terrassa. Sí. També t'he de dir, ara et demano la teva opinió, Sergi, també és més just això, perquè es donen altres casos a tercera divisió, en altres grups de fora de Catalunya, de futbol parlo, que, clar, resoldre qui juga i qui no juga al playoff, havent-hi equips que han jugat potser 28 partits i d'altres 27, no seria massa just. I què fas? Fas una mitjana? No. En aquest cas, clar, són els dos primers classificats els que tenien el partit pendent entre ells. A Terrassa et diran, home, jo vull jugar-lo per tenir opcions, però com a mínim estan en igualtat de condicions en el sentit que els dos primers tenen els mateixos partits jugats.
Exacte, sí, sí. Crec que és una casuística que jo crec que no podríem trobar en cap altra lliga o pràcticament en cap altra categoria, perquè, com dius, el primer i el segon, Creu Alta Sabadell Handbol i Terrassa, tots dos separats, per, recordo, només per 2 punts, han jugat una jornada menys aquest derbi, i si el Terrassa l'hagués guanyat, si s'hagués arribat a disputar aquest derbi, pel tema de l'Averaix, com que la primera volta els agarenys també es van imposar, doncs avançarien el Creu Alta Sabadell Handbol en aquesta classificació. Ara, clar, és parlar molt de ciència-ficció, i com dius, Adri, clar, és que al final tots dos han jugat les mateixes jornades, 21, una menys que la resta de conjunts de la categoria.
Partit que s'havia de jugar per ser a Calbalsac. Per tant, era partit amb el Sabadell de local, que tenia aquest punt també d'avantatge, si ho volem entendre així, i que l'empat li serviria en el cas hipotètic que fos una final a tot o res per veure qui queda primer. El conjunt de Sergi Cifré continuaria primer. No sé si em deixo alguna cosa o no de tots aquests comunicats que estan havent-hi en el món de l'esport. Per cert, si dèiem abans que el Quim Baillo tenia família, algun familiar amb cognom Park també s'hi suma, a la festa. El que deia, no sé si ens deixem alguna cosa amb el... uns quants, pel que veig, o sigui, hi ha aquí uns quants familiars que te l'han posat de vermell. Acabo, ens deixem alguna cosa en el món de l'handbol o gairebé ho hem dit tot ja?
No, simplement que en el cas de les categories estatals sí que és veritat que tot aquest procediment falta ser ratificat per la comissió delegada, però evidentment a formar part de la federació és un això, simple tràmit burocràtic que en els pròxims dies s'acabarà d'aprovar. I com recordaves amb el Quim Baillo, al final l'Oar Gràcia, com que era el 5è classificat, en el seu cas per efectes classificatoris, malgrat la boníssima temporada que estava fent l'equip de Gerard Gómez i Cesc Borrell, al final per efectes classificatoris no afectarà l'equip gracienc. Abans que desconnectem, perquè em sembla que no ho hem aclarit, simplement perquè quedi clar del tot que totes dues federacions d'handbol ja han confirmat que hi haurà ascensos, però no descensos.
Cert.
Que quedi clar.
Per tant, una situació a priori, en aquest punt, similar a la del futbol pel que fa a la segona B i la tercera divisió, encara que aquí, com dèiem abans, queda encara molta tela per tallar. Sergi Parc, ens n'anem ara a la història olímpica que el Julen, com deia aquí el Sergi, ja ens espera. l'inici del programa, ha estat molt relacionat amb el món de l'handbol i, de fet, en certa manera, ho continuarà estant ara, perquè la veritat és que el Julen Tortosa, el nostre proper protagonista, també estava vinculat al món de l'handbol. De fet, no sé si dir estava o està, perquè ara li preguntaré. De fet, crec que no moc de Rubí, perquè viu a Rubí, es troba a Rubí en aquest confinament, igual que el Sergi Parc. Julen, què tal, com estàs?
Hola, què tal, Adri? Aquí em pilles que estava movent els llibres de l'estanteria perquè no em fessis la mateixa pregunta que
els Sergi. Els has tret, no?, per si de cas.
Sí, els he tret tots.
Vinculat encara al món de l'handbol o com a mínim com a aficionat, segur?
Com a seguidor, sí. Fa anys ja que no hi jugo, però com a seguidor mínim, bueno, ara no, pel tema del coronavirus, però en estat normal, un partit per setmana cau segur.
Amb tu, ara t'estem posant cara, sobretot la gent que potser ens està veient, que ens escoltava de normal a l'Hotel Suís i que diu, aquest Julen Tortosa, aquí teniu la cara del Julen, del nostre seccionista, que ens porta...
Grapat,
no. Sí, sí, això és veritat, eh? Canvi de look brutal, eh?
No ho faré mai més, eh? Aprofiteu, traieu captures, però mai més em tornaré a rapar, la veritat.
Tenim el Pau Vituri enregistrant tot això per si de cas. Dèiem que tu, de normal, fas una secció històrica sobre el món de l'olimpisme. De fet, després t'ensenyaré perquè he buscat una samarreta una mica reivindicativa, en aquest cas els Jocs de Sarajevo 84, Jocs d'hivern, i no té res a veure amb la secció d'avui. Però vam estar donant-li voltes i vam dir, per què no continuem fent aquesta secció de Jocs Olímpics i aprofitant que per primer cop des de fa moltes dècades Tòquio 2020 no es durà a terme el 2020, sinó que serà l'any següent, el 2021, per repassar els Jocs que haurien d'haver estat i no van ser, no?
Exacte, ja que ha fet una mica de malestruc, primera secció que tinc a Ràdio Sabadell sobre els Jocs Olímpics i s'anul·len, doncs què menys que repassar altres Jocs Olímpics que també s'han cancel·lat al llarg de la història.
El 30 de març va ser quan el Comitè Olímpic Internacional va cancel·lar aquests Jocs de Tòquio, els va posposar un any, i per tant, si et sembla, avui has preparat una llista dels jocs que no es van disputar allà on tocava o en la data que tocava. Ens hem de remuntar molt enrere per buscar els primers, eh?
Molt enrere. Clar, parlava d'Itàlia el 1908, que aquests jocs s'havien de celebrar a Roma, però va esclatar el volcà Vesuvi i, òbviament, allò va comportar uns problemes socials i econòmics molt grans per Itàlia i es van haver de cancel·lar. De fet, Itàlia va decidir passar aquests jocs a Londres.
De fet, aquells primers jocs que no es van fer quan tocaven era tot just en l'època més recent de la història dels Jocs Olímpics moderns, no? Perquè va començar res, una dècada i poca abans. I de fet, clar, en aquell moment eren els cinquens Jocs Olímpics moderns de la història. El que passa és que el Comitè Olímpic Internacional va acabar traient-li oficialitat a uns que s'havien fet, i això no es coneix tant, dos anys abans. O sigui, els Jocs van cada quatre anys. Itàlia havia de ser el 1908 i no va ser a Roma finalment, sinó que va ser a Londres. Però és que el 1906 Atenes va acollir uns Jocs molt peculiars, gairebé un miler d'esportistes amb nacionalitats diferents, una vintena, entre elles la primera vegada de l'imperi otomà, el que seria després Turquia, Bohèmia, una de les regions de la República Txeca, o Creta, que durant uns anys va ser independent, tot i que vinculada amb l'imperi otomà també, i també va portar esportistes. Però vaja, eren els cinquens jocs, els de Roma, que van acabar sent a Londres, però van acabar sent els quarts, perquè el COI no va donar validesa als que s'havien fet a Atenes el 1906. Anem una mica més endavant, no pas gaire.
No pas gaire, el 1916.
1916, però clar, aquí, Primera Guerra Mundial, no?
Clar, aquests jocs no amaguen gaire misteri. Va esclatar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, a l'any 1914, i això va impossibilitar que aquests jocs es poguessin celebrar, bàsicament.
De fet, a Berlín 1916 sorprèn fins i tot la data, perquè tots tenim al cap Berlín 1936, que és 20 anys després.
Sí, ara hi parlarem.
Sí, sí, amb un context molt diferent, no? Clar, l'Alemanya nazi, amb una època de turbulència, de fet, començava la Guerra Civil Espanyola i això va afectar després el que parlarem ara. Per tant, Berlín 36 també va tenir la seva història d'uns jocs que tampoc eren reconeguts oficialment, però que tampoc es van poder dur a terme.
Exacte. Els Jocs de Berlín 1936 sí que es van celebrar, però als Estats Units en aquella època, ja hem dit una època molt convulsa, s'hi ensumava que aquests jocs podien ser una excusa per realitzar una campanya nazi enorme. Llavors van decidir boicotejar.
No?
Clar. Van decidir boicotejar aquells jocs proposant els Jocs Populars de Barcelona, que finalment tampoc es van celebrar, ja que va esclatar la Guerra Civil l'any 1936. Per tant, aquesta cancel·lació va afectar més els jocs que volien boicotejar que els jocs que finalment es van celebrar, que van ser els de Berlín 1936.
Per tant, Olimpiades Populars a Barcelona el 36, amb atletes ja aquí, a Catalunya.
Sí.
Va ser res, qüestió d'hores, de dies, l'esclat de la Guerra Civil respecte al que havia de ser l'inici dels jocs, aquests alternatius que comentàvem, de protesta contra sí. els jocs de l'Alemanya nazi, no van arribar i fins i tot hi van haver alguns esportistes que van acabar com a soldats, com a brigadistes internacionals, o sigui, combatent a la Guerra Civil.
Crec que haguessin estat unes Olimpiades molt boniques, ja que en teoria hi participaven tots els jueus que Hitler no deixava participar als Jocs de Berlín, molts atletes d'arreu del món, de França, de Gran Bretanya, però finalment, com hem dit, va esclatar la Guerra Civil i va ser impossible de celebrar.
De fet, després de la Guerra Civil ve la Segona Guerra Mundial i és l'últim moment en el qual hi ha Jocs Olímpics que s'havien de dur a terme, que és el tema de la secció d'avui, i que finalment no van poder celebrar-se.
Clar, l'any 1940, em parles d'això, no? Suposo.
Sí.
Clar,
de fet,
parlem
tu parles de malastrugança amb aquesta secció olímpica perquè havia de ser any olímpic, però deixa't anar també amb Tòquio.
Amb Tòquio, que també van viure una cancel·lació. Clar, aquesta d'aquest any no és la primera, com diem, la primera va ser l'any 1940, però deixa'm que t'expliqui que és una situació una mica difícil. L'any 1937 esclata una guerra sinojaponesa. Per tant, Japó decideix cedir als Jocs Olímpics i el COI ho intenta, o sigui, el Comitè Olímpic Internacional, ho intenta solucionar donant-li la seu a Helsinki. Però què passa? Que l'any 1939 esclata la Segona Guerra Mundial i els soviètics envaeixen a Finlàndia. Per tant, no es poden celebrar ni els Jocs de Cantoria eren de Tòquio ni els de Helsinki.
Per tant, estaven maleïts, no? Després, amb la Segona Guerra Mundial, sí. No hi va haver Jocs del 40 i, evidentment, tampoc Jocs del 44.
Clar, que eren de Londres, per tant, en dues ocasions Londres ha viscut canvis o cancel·lacions de Jocs Olímpics. Clar, la Gran Guerra ja estava acabant, la Segona Guerra Mundial, perdó, ja estava acabant, però la situació a Europa era pèssima, tant a nivell social com econòmic, i els van cancel·lar, els Jocs de Londres.
Per tant, Londres, que havia acollit els de Roma de 1908 per, en aquest cas, el Vesuvi, el volcà, va veure com els seus, que havien de ser els del 44, es posposaven. Per tant, també com Tòquio, ha estat en diferents edicions que han hagut de canviar de seu o que han hagut de canviar de data i que recentment també han acollit uns jocs, igual que a Tòquio, que finalment seran el 2021. A vegades la història deixa aquestes curiositats, no?
Sí, un dia me lo das, otro me lo quitas, que diria el meu pare.
Fins i tot amb el tema de Berlín, que havia de ser durant la Primera Guerra Mundial seu d'uns jocs, no ho va ser el 16, però ho va ser el 36, amb un escenari completament diferent, a l'Alemanya nazi. Londres, el 44, va passar el 48, fins i tot amb Joan Serra, un sabadellenc, porter de waterpolo, nedador també, que va prendre part d'aquelles Olimpiades, i Helsinki va ser 4 anys més tard, per tant, també va tenir continuïtat. O sigui que aquestes seus, com a mínim, es van respectar després.
Sí, i és curiós que tenim en Berlín, com deies, 36, i Tòquio i Londres, sembla que estiguin maleïts aquests països o aquestes seus, ja que quan parlem de cancel·lació d'Olimpiades, sempre parlem quasi de les mateixes, no?
Saps què significa per això que Tòquio 2020 sigui l'any 2021, no?
Com? Què significa?
Que et tocarà més feina, que tens un any més per explicar històries. O sigui que, si vols, la secció la podem allargar un any més, si vols.
I compte que no s'acabi celebrant el 2022 i acabi fent 120 seccions, de Jocs
sí,
Olímpics.
Sí, faltaran Jocs Olímpics. T'ensenyo, per cert,
Sarajevo, eh? 84, malauradament, també amb una guerra al 94 i per tant samarreta reivindicativa. Julen Tortosa, el confinament bé per això?
Bé. Ja t'he comentat, jugant als escacs quasi cada dia.
Millor no explico l'hora a la que vas a dormir, no?
No, millor no. Això ja ho deixem entre tu i ja.
Perquè les partides d'escacs poden ser maratonianes, llavors.
Sí, i tant.
Julen,
digue'm a mi.
No s'acaba mai.
Moltes per tot, Adri, per preguntar sobretot.
Cuida't molt, una abraçada.
Igualment, Adri.
Doncs el Julen Tortosa, amb el qual hem estat parlant una miqueta de història olímpica, d'aquests jocs que havien de ser i no van ser al final o que es van posposar, i acabarem el programa d'avui, com és habitual, amb el tema del concurs. Un concurs que vam encetar la primera setmana del confinament via Twitter, cada dia amb un parell de preguntes, que vam tancar-lo fa una setmana i mitja aproximadament i que ara l'estem rematant a través d'Instagram i no pas de Twitter, amb els guanyadors de cada setmana. Recordo que ja hem fet dues edicions, que l'Agustí Bernat en el primer van fer 3 encerts, 6 pel Sergi Suárez, i aquest que heu escoltat és el Dume Martínez, el Domènec. Dume, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri, tot bé.
Perquè aquí, vas guanyar, diria que la tercera setmana ets un dels 7 sí. que va endur-se a través de Twitter el que és aquest, vam dir-li el concurs del Sabadell en joc, aquí amb preguntes tipus trivial de l'esport sabadellenc, i ara toca passar aquí per la cadira aquesta de les 10 preguntes. Que... Ah, per cert, mira, samarreta del Creu Alta Sabadell Bàsquet, fent bandera, pel que veig.
Avui fa un any d'un moment històric també del Sabadell, així que...
No me'n parlis, que encara recordo una cadira volant per la cabina i Òscar Ullés, l'exdavanter del Sabadell, que va sortir viu de miracle, el pobre d'aquella celebració. Bé s'ho valia, aquell gol. Bé, al final, si el Sabadell és de segona B, segurament sigui per aquell gol. Com portes el confinament? Tu ets home de bàsquet. No sé si llançant papers a la paperera o com ho fas, per entrenar-te o com a mínim per matar el temps.
Llançant no, però entrenant sí. Cada dia una miqueta d'exercici, perquè si no s'ha de fer, si no es farà llarg, això.
Estàs preparat per les 10 preguntes o no?
Som-hi.
Som-hi, vinga, va. Són 10 preguntes. Recordo que algunes són amb 4 respostes, d'altres són de saber la resposta o no saber-la. Començo per una de les que té 4 respostes possibles. Tens 10 segons per poder respondre la que creus que és la bona i jo aniré sumant. La primera fa referència al món del waterpolo. Diu, l'Estalpul Natació Sabadell va guanyar l'última Eurolliga de waterpolo femení amb una remuntada increïble a l'últim quart. Contra qui va ser? 4 opcions. Horizonte, Olympiacos, UPSE Budapest o Kinev Kirishi?
A Olympiacos.
Bona. Primer punt pel Dume. Segona pregunta. De quin poble és el porter del Sabadell Adrià Collet? D'Argentona, de Mataró, de Cabrera o de la Roca?
Mataró.
No, d'Argentona. Està a tocar, però per poc, per uns quilòmetres. Continuem al centre d'esports. De moment, un encert de 2 preguntes. Joshua Ozcoidi porta 3 temporades al centre d'esports. De quin equip procedia abans de venir aquí al Sabadell? De la Real Societat B, del Leioa, del Real Unión o del Baracaldo?
Baracaldo.
No, del Real Unión. Sabia, o sigui, tota la carrera...
Mal records, eh?
Sí, correcte. Mal records, estava dient un gal. Una de 3. Aquesta l'has d'encertar sense tenir 4 possibles respostes. Quin és el color de la samarreta de la segona equipació del Mercantil enguany? Un color només.
Blanc.
No, és de color groc. Un de 4. Anem a creuar l'equador del concurs d'avui amb el Dume Martínez. La cinquena pregunta diu, en quina posició va acabar, ara que feia referència al gol d'Arturo contra el Castellón de tal dia com avui, però de l'any passat, en quina posició va acabar el Sabadell la temporada passada? 12è, 13è, 14è o 15è?
Crec recordar que 12è. I diria 12è.
Doncs diries bé. Sembla increïble amb tot el que es va arribar a patir, però l'equip va acabar 12è. Per tant, segon encert en 5 preguntes. A quin equip va marxar Antonio Hidalgo com a jugador quan va sortir del Sabadell?
Tenerife o venia d'allà? No recordo, Tenerife.
Venia d'allà. Va marxar al Cornellà, que de fet va ser l'últim club abans de retirar-se. Va ser un pas molt, molt fugaç. Setena pregunta. qui era el Pichichi del grup 3 de segona B en el moment que es va aturar la competició? Ernest Forgas, de l'Andorra, Moja Esarafani, de l'Espanyol B, Manuel Raillo, del Prat, o César Díaz, del Castellón?
Raillo.
No, Moja. Ernest Forgas, 9 gols, 13 de Moja, Raillo, 10, i 10 de César Díaz. Queden 3 preguntes. La primera, on tenia previst anar el triatleta Miquel Blanchard per buscar el bitllet pel Mundial Ironman de Kona? A Hawaii, a Texas, a Budapest o a Abu Dhabi?
Budapest.
A Texas. Avui no estàs en el dia, eh? Aquestes de 4 t'estan matant. Queden 2 preguntes. Si tens memòria, jo crec que aquesta la podries encertar. Novena, contra qui va jugar el Sabadell el seu últim partit a segona A?
Osasuna.
Correcte. I la última, avui que parlàvem amb el Quim Baillo, encara que diria que no el podrem recuperar després perquè ha caigut la connexió i, per tant, no podrem tenir 24 hores la primera part del programa penjada. En quin carrer està el pavelló de l'Obert Gràcia?
Bocaccio.
Molt bé, bona memòria. No, te la sabies, aquesta?
És aquesta me la sabia.
D'escoltar la ràdio, dels locals...
D'escoltar la ràdio, dels locals, de la zona...
Dels locals que estaven al costat en aquella època, o de què?
De tot una mica, la zona d'escoltar la ràdio...
De tot una mica. A veure, que faig repàs. Carrer Bocaccio, Osasuna, també la de 12è classificat i la d'Olimpiakos. Per tant, quatre encerts. Tinc la classificació per aquí, evidentment no actualitzada, però el Sergi va fer-ne 6, l'Agustí en va fer 3, per tant, et col·loques en el mig, de moment, en segona plaça. Domé, com ho portes tot això, el tema del confinament, mentalment? O sigui, bé, animat, o va dies, això també?
Va dies, jo crec que va dies. Més que res, entre setmana bé, el cap de setmana, que quan tenia més activitat a nivell personal, el tema del bàsquet, i sobretot futbolístic amb el servei, més cascat, la veritat. Sempre penso en que ara on estaria... on estaríem ara mateix, eh?
Mira, ja t'ho dic jo ara. Vindrien d'haver jugat ahir contra el Cornellà a la nova Creu Alta. Imagina't com estaríem.
Ahir estava pensant en aquest partit, les ganes de... I a més, llegia que no havíem guanyat mai el Cornellà aquests últims anys, no?
Sí, sí.
I, collons, amb ganes de poder anar a la nova Creu Alta, sobretot, i del tema del bàsquet.
Doncs una mica de paciència i tant de bo que aviat ens puguem veure per allà. Domé, una abraçada enorme i gràcies per participar en aquest concurs.
Moltes gràcies, Adrià. Una abraçada a tots. Que vagi bé.
Doncs el Domé, que avui era el concursant d'aquest concurs del Sabadell en joc. D'aquesta manera posem el punt i final. El programa d'avui ha tingut una caiguda, ja ho heu vist, en meitat de la secció amb el Julen Tortosa ha anat al terra la connexió i, per tant, podem guardar només una part del programa d'avui. Hem tingut el Quim Baillo avui. La veritat és que és una conversa d'aquelles xules, maques, amb el capità de l'Obert Gràcia Sabadell i infermer de l'Hospital de Sant Pau, concretament del servei d'urgències d'aquell hospital, i ens ha explicat, entre altres coses, la seva experiència com a malalt que també ha patit el coronavirus abans de reincorporar-se a la seva feina, una miqueta de com viuen des de dins tota aquesta situació de la pandèmia. Hem tingut història olímpica amb el Julen Tortosa, amb els jocs que havien d'haver-se disputat en una data i que van canviar, és a dir, igual que ha passat amb Tòquio 2020, que serà el 2021, i finalment, com veieu ara, amb el Dume hem fet la tercera part, el tercer capítol d'aquesta final del concurs del Sabadell en joc. Una abraçada per tots vosaltres, per l'Andrea, pel Guillem i per tots els que aneu escrivint per aquí. Nosaltres tornarem, ja us avisarem, dijous d'aquí a 3 dies amb una nova secció d'aquest Hotel Suís del confinament. Fins aleshores, a no patir gaire, quedeu-vos a casa, feu cas a totes les recomanacions i simplement a retrobar-nos el més aviat i el millor possible. Una abraçada, adéu-siau!
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.